Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs la nostra segona conversa d'avui promet ser també una conversa molt, molt, molt interessant. La cova del gegant. Aquella cova a la qual, ara per accedir-hi, costa una mica. Però en aquella època, a peu s'hi podia accedir amb tota tranquil·litat. Joan, bon dia de nou.
Bon dia, Vicenç, de nou.
A veure si ara tenim una miqueta més de sort i en Joan pot establir conversa amb en Joan Daura, del grup de recerca de quaternari de la Universitat de Barcelona, i, òbviament, podem saber alguna cosa més, o bastantes coses més, sobre aquesta troballa que ha aparegut també en revistes de recerca, etcètera, etcètera. Joan Daura, bon dia.
Hola, bon dia. Esteu bé?
Estem bé, et sentim molt bé, per
sí,
tant...
Sí.
Ens sembla que pot sortir una conversa prou interessant a partir d'aquesta cova del gegant. Aquesta cova del gegant és or en barres, que dirien, eh?
Sí, com molt bé dieu, la cova del gegant és una cova que té emmagatzemada en el seu interior. És com una mica agafant el símil com tu obries la conversa amb l'Arxiu Històric de Sitges. És com un gran magatzem, un gran arxiu, on les diferents cultures humanes, on els diferents animals que han viscut durant la prehistòria han deixat el seu testimoni, ara enterrat, que és la nostra feina com a arqueòlegs desenterrar-ho, han enterrat a l'interior d'aquesta cova del gegant, en la qual, doncs, al llarg de pràcticament 100.000 anys, que és el que tenim representat a la cova del gegant els últims pràcticament 100.000 anys, doncs hi ha moltíssimes restes arqueològiques que hem descobert, segurament moltes més que encara estan per descobrir, perquè un jaciment arqueològic, a qualsevol lloc que excaves un jaciment arqueològic, sempre et reporta sorpreses. I com us dic, és a dir, aquests pràcticament 100.000 anys que venen representats a la cova ens han donat troballes com, per exemple, dèieu, no, de la peça més coneguda potser de la cova del gegant, la mandíbula que vam donar a conèixer, que va trobar doncs, en Santiago Casanovas i que vam donar a conèixer el 2005, fins ara aquest treball més recent que conjuntament amb altres col·legues nostres doncs, acabem de publicar. Mm-hmm.
Doncs en Joan Daura, a partir d'ara, conversa amb en Joan, tu t'ho saps. Joan, quan vulguis.
Doncs de Joan a Joan. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, d'entrada, ara ho comentava en Vicenç, fa més de 15 anys que aneu rascant en aquesta cova i van sortint coses, no?
Sí, heu de pensar que la cova del gegant era una cova que era coneguda ja des de, doncs això, no? Santiago Casanovas hi va excavar a l'any 50, però, per exemple, al mateix arxiu de Sitges es conserven unes fotografies de principis de segle on ja sabem que la gent hi anava a fer excursions, i tot ser una cova coneguda per la gent de Sitges, pels investigadors, pels científics, per diferents tipus de col·lectiu, doncs encara dins, a l'interior de la cavitat, doncs es conserva un important rebliment sedimentari, un conjunt de sediments en el qual hi ha restes arqueològiques que això, no?, que ens han permès treballar des de l'any 2017, que és quan, perdoneu, 2007, que és quan vam començar les nostres excavacions a la cova del gegant. I fixeu-vos que encara van sortint, no?, troballes molt, molt significatives que es publiquen a les principals revistes científiques a nivell mundial.
Per això, jo recordem quan el 2013 vam fer una mòbil amb vosaltres allà a l'entrada de la cova i ja ho comentàvem, aquesta cova des del punt de vista arqueològic, valgui la metàfora, és una mina, no? És a dir, no és normal que hi hagi doncs una troballa, un lloc on es puguin fer tantes troballes concatenades en el temps i, a més, de períodes tan diferents.
O sigui, la singularitat, com tu molt bé dius, no?, de la cova del gegant, és que tenim representats pràcticament els darrers 100.000 anys. La part més antiga de la cova es comença a omplir, diguéssim, amb terra i amb les activitats dels carnívors i dels neandertals fa 100.000 anys, i això funciona pràcticament de manera contínua fins aproximadament fa uns 20.000 anys. És a dir, que al llarg de 80.000 anys aquesta cova és utilitzada de manera continuada en el temps i reiterada doncs, pels diferents agents que viuen aquí a l'entorn d'aquesta cavitat. No? Això és de manera contínua entre els 100.000 i els 20.000 anys. Després no sabem per quins motius la cova deixa de funcionar i després torna a funcionar en un altre moment de la prehistòria molt diferent ja, en el qual doncs, els grups humans són completament diferents, ja no estem parlant del paleolític, on els grups humans són grups que la seva economia és de caça, de recol·lecció, de pesca, etc., sinó que es torna a utilitzar en un altre moment completament diferent i amb finalitats completament diferents, que és a l'edat del bronze. Això és perquè els oients se situïn una mica, doncs això és un període que podríem dir entre el 1500 abans de Crist, és a dir, això fa uns 2.500-3.000 anys abans de l'actualitat. No? Llavors, diguéssim, l'ús més important de la cova del gegant és en aquests dos grans moments. Segurament, en la prehistòria i el que nosaltres pensem una mica enllaçant amb la pregunta que feies, no? Dius, és normal trobar-ho en totes aquestes restes en un espai. Nosaltres això ho relacionem perquè, sobretot en aquesta part més antiga de la cova del gegant, se situa en un moment cronològic molt, molt significatiu, que és el que els geòlegs, els arqueòlegs, anomenem, o el que abans també es coneixia, diguéssim, entre el públic més general, no? com el darrer moment glacial, no? L'últim moment d'aquestes glaciacions. I això fa que tot aquest espai, tot aquest entorn de la costa catalana, si pensem en la costa catalana, doncs entre la costa del Maresme i la costa de Tarragona, hi hauria una gran plana, que avui en dia la tenim sota l'aigua i amb el canvi climàtic això és molt evident, no? De com l'aigua s'està menjant la terra, però en aquest moment en el qual la cova del gegant va ser ocupada, va ser utilitzada per aquests lincs, per aquests neandertals, el nivell del mar estava molt per sota de l'actualitat. I això és el que fa que nosaltres pensem que molts grups humans, molts animals, molts carnívors, etc., utilitzessin tota aquesta zona del litoral català com a lloc de trànsit, com a corredor entre doncs, el nord de Catalunya, no? i al sud, al delta de l'Ebre, i utilitzin aquest espai litoral com a corredor. La cova del gegant és una cova que, fixeu-vos, que està directament encarada al mar. Hi ha poques coves a Catalunya que trobem encarades davant del mar i que, a més, s'hagin conservat les restes. És a dir, que el mar no hagi destruït les restes que hi ha en el seu interior. I aquesta és la singularitat que fa que aquest espai de la cova del gegant i, en general, tota aquesta zona dels colls, mira el peix, sigui un espai, diguéssim, tan singular per la prehistòria de casa nostra.
És a dir, el tenim davant del mar i, per altra banda, la dificultat d'accés ha fet que també doncs, no poguessin haver anat gent durant diversos períodes històrics, diguem, expoliar o atreure o a remenar allà dintre. Perquè una pregunta, geològicament la cova ha canviat molt o s'ha mantingut així al llarg del temps?
El que és la, diguéssim, la configuració de l'espai interior de la cova, el que són les sales, les galeries, probablement no ha canviat gaire en els darrers, segurament, centenars o milers d'anys. És a dir, l'espai interior segurament no ha canviat gaire. El que sí que segurament pensem que pot haver passat i que és una cosa que veiem també, podem fer el paral·lelisme en l'actualitat, i és que com aquesta cova es troba davant del mar i al nivell del mar ha tingut oscil·lacions importants al llarg de la història, no? Segurament que aquesta cova va ser buidada i emplanada de nou diverses vegades al llarg de la seva història. És a dir, què passaria ara si la deixéssim, no? que aquest canvi climàtic anés endavant i el nivell del mar seguís pujant en els propers anys, doncs els rebliments que hi ha a l'interior de la cova del gegant, el mar els buidaria. Llavors la cova acabaria buida. I si entréssim en una nova fase glacial, que nosaltres segurament no veurem per una qüestió de temps històrica i geològica, doncs segurament el nivell del mar baixaria i aquest espai tornaria a ser ocupat doncs, per les gents, pels animals que hi haguessin a l'entorn. Llavors nosaltres pensem que això, a la cova del gegant, ha passat successivament diverses vegades al llarg del temps, que aquesta cova s'ha omplert i s'ha buidat en diferents moments. Però el que seria la sala, l'espai interior, segurament no ha variat gaire en aquest sentit, no? Que és una cova amb una galeria molt allargassada cap a l'interior de la cova, amb una entrada, amb un porxo d'entrada molt gran, on pensem que segurament els humans i segurament també els carnívors feien la seva activitat principal a la zona d'entrada, que precisament és la zona més afectada pel mar, i un espai doncs, interior més fosc, amb menys llum, doncs, que segurament podria ser utilitzat per altres funcions.
Uh-huh. Anem amb les investigacions concretes, perquè en el fons doncs, podríem... Ens permetreu la metàfora, aneu trobant carmelets i aquests carmelets doncs, us permeten anar estirant del fil. I el darrer carmelet ha estat aquest lynx, no? Aquesta investigació que heu fet, a més un equip de diversos llocs, perquè hi ha, el que comentava en Vicenç, un investigador de la Universitat Complutense de Madrid, un altre de l'Institut Català de Paleontologia, és a dir que aquí diversos investigadors us heu posat d'acord doncs, per fer aquest estudi i arribar a aquesta conclusió, i és que el lynx ja el teníem aquí, una espècie que ara és difícil de veure, no?
Sí, nosaltres, el nostre projecte de recerca més ampli, doncs se centra sobretot en excavar diferents coves aquí a l'entorn del massís del Garraf, de l'Ordal, d'aquesta àrea, diguéssim, al sud de Barcelona. I una cosa que ja observàvem fa força temps, i és que en moltes d'aquestes coves, o la majoria d'elles, sempre hi trobàvem restes de lynx, no? I anàvem observant aquest patró, que sempre hi havia restes de lynx a les coves. Però, clar, aquí, en la cova del gegant, en aquest estudi que acabem de publicar recentment, hem trobat una cosa molt singular, no? Que no hem trobat a cap de les altres coves que hem treballat. I és que en un d'aquests nivells arqueològics, un nivell que és el nivell 3, que té uns 30.000 anys d'antiguitat, i que, a més, una mica perquè els oients es facin una idea, és una capa de terra molt, molt primeta, que té uns 5 centímetres de gruix. Doncs en aquests 5 centímetres de gruix, fixeu-vos que és una cosa molt, molt, molt petita, hi hem trobat aproximadament unes 3.500 restes d'animals amb una capa tan, tan fina. És a dir, que és un nivell, el que nosaltres en diem un nivell arqueològic, no? És una capa de terra en la qual hi ha una gran densitat de restes d'ossos i entre aquestes restes d'ossos de diferents animals, un dels animals que més destaca són, per una banda, els conills i, per l'altra, les restes de lynx, no? I això ens va fer una mica saltar la senyal d'alarma. Ja us dic que hi ha moltíssimes restes perquè en l'actualitat el lynx ibèric, que és un felí doncs, que està força amenaçat, una de les seves principals preses o un dels seus principals components a la dieta és el conill. I això ens va d'alguna manera, no?, permetre de plantejar aquest estudi si podia haver-hi alguna relació entre aquestes restes de lynx i aquestes restes de conill acumulades a la cova del gegant.
I, per tant, doncs, es va establir aquesta relació que us afecta, en la qual doncs, hi van participar també, com comentàvem, altres investigadors d'altres universitats. La certificació de que el primer cau prehistòric de lynx ibèric, una espècie que, com dèiem, està al sud de la península, però aquí ja gairebé no se'n troben, més aviat algun que es perd i que hi arriba, però en principi doncs, no és el seu hàbitat habitual, doncs aquí ja hi eren, quan això era doncs, més que una costa, una mena de plana, no?
Sí, bueno, com acabes de dir, no? És a dir, en el treball hi hem treballat des de diferents perspectives. Per exemple, l'Antonio Sánchez Marcos és especialista en restes d'ocells. L'altre, Antonio, és especialista sobretot en analitzar les marques que deixen els carnívors sobre els ossos i diferents processos, que és el que els arqueòlegs anomenem tafonomia, no? Que és analitzar una mica què li han passat als ossos des de que l'animal s'ha mort, no? Llavors, tota aquesta suma, no?, d'anàlisis des de diferents aspectes, juntament amb les dades arqueològiques, és el que ens han permès plantejar doncs, que la cova del gegant, va ser utilitzada com a cau per aquests links. Penseu que i com molt bé deies ara, no, aquest espai de la cova del gegant, que és més una plana que no pas aquests acantilats que tenim avui, o com el coneixem avui en dia, aquests acantilats de la costa del Garraf, doncs penseu una mica que avui en dia l'hàbitat del linx en el sud de la península, o en aquesta part oest de la península, que aniria tota aquesta zona doncs, d'Andalusia, Extremadura i part de Portugal, són sobretot aquests espais també així força doncs, de meseta o espais força de plana, en la zona de Doñana, que potser és la zona més coneguda pel linx ibèric. I, per tant, és a dir, tota aquesta zona d'aquí, del massís del Garraf, durant la prehistòria, probablement també en l'actualitat, si no tinguéssim la pressió antròpica, doncs perquè vivim en territoris densament poblats, doncs eren espais que eren òptims per aquest carnívor, per aquest felí, no? Doncs per desenvolupar-hi les seves activitats econòmiques, de caça, de petites preses. I, diguéssim, la part més interessant que hem aportat nosaltres en l'estudi i és que per primera vegada hem pogut documentar en un registre arqueològic que els linx utilitzaven les coves, perquè en el coneixement que nosaltres tenim avui en dia dels linx en l'actualitat, en aquestes zones on viuen actualment a la península ibèrica, normalment els linx no utilitzen aquests espais, no utilitzen les coves ni per criar ni per transportar les seves preses i tal. Llavors, és a dir, nosaltres en aquest estudi d'aquest registre arqueològic doncs hem pogut veure que en el passat en un context completament diferent, en el qual doncs, no hi ha pressió antròpica, segurament també hi havia altres grans carnívors que avui en dia no tenim, no? Doncs els espais confinats com les coves eren utilitzats per aquests carnívors.
I tot plegat en un estrat de 5 centímetres. Ho heu trobat?
Sí, penseu que, és a dir, en aquest estat tan petit, com us deia abans, no? És a dir, penseu que la cova del gegant té 2 metres, o sigui, la part excavable, la part arqueològica, si la tallem amb un ganivet, no? Si la mirem verticalment, doncs té el que nosaltres anomenem una potència, no? Té un gruix, aquests nivells arqueològics, de 2 metres. I aquí estem parlant de 5-6 centímetres d'aquests 2 metres. És a dir, penseu encara les coses que hi ha, que anem estudiant a poc a poc i que anirem publicant en els propers anys. Penseu la de coses i la de troballes arqueològiques que encara queden, no? per donar a conèixer. En aquesta capa tan petita de 5-7 centímetres, doncs hi ha 3.500 restes de fauna. Doncs imagineu-vos, si fem no? la comparativa amb aquests 2 metres de reabliment arqueològic que té la cova del gegant.
Per cert, i ens ho comentaves abans de l'entrevista, l'any passat en vau publicar un altre que a més crida molt més l'atenció, o crida també força l'atenció, és molt més recent al període, i és que vau trobar per primera vegada falsificacions de peces d'art prehistòric. Falsificacions. Sí. És que ens ha cridat molt l'atenció, és a dir, pollars però falsificats.
Sí, sí, sí. Això és una... Com moltes coses en l'arqueologia, o la majoria de coses interessants en l'arqueologia passen per casualitat. És a dir, quan vas a buscar una cosa no la trobes. Com, per exemple, el que dèieu de la mandíbula de l'arxiu. No? És a dir, nosaltres, quan vam començar el projecte de recerca arqueològica, doncs vam anar a l'arxiu per consultar el que es consulta en un arxiu, no? Que són dades de tipus doncs, de llibres, de documents, etcètera. No? I ens vam trobar la casualitat doncs, de que uns anys abans mossèn Santiago Casanovas havia donat part de la seva col·lecció a l'arxiu i entre les restes de fauna que hi havia, doncs hi havia la mandíbula. Això va ser una casualitat. És cert també que qui no ho busca no ho troba, no? És a dir, si no hi vas a l'arxiu no ho trobaràs, però és una casualitat, no? I això de l'àmbar també de l'Ambra també és una història de casualitats, no? Això és, diguéssim, aquest estudi va sorgir perquè, com us comentava abans, no? A la part, diguéssim, més recent de la cova del gegant tenim un nivell de l'edat del bronze en el qual la cova va tenir un ús completament diferent del que estàvem parlant ara. La cova del gegant va ser utilitzat com a un cementiri, com una necròpolis col·lectiva, on la gent de l'edat del bronze, que segurament vivien per aquest entorn de les coves, de la masia de les coves, per aquest entorn segurament proper a la cova del gegant, van utilitzar en un moment puntual molt concret de fa uns 1.500 anys abans de Crist, van utilitzar la cova del gegant com a lloc per enterrar els seus morts. I havíem trobat moltíssimes restes humanes d'aquesta gent enterrada i una mica com passa avui en dia, doncs la gent quan s'enterra, s'enterra amb els seus principals ornaments, anells, collarets, joies, etc. De tots aquests ornaments que hi ha, que hi ha diferents tipus d'elements de joieria, amb el nostre col·lega de la Universitat de Sevilla, el Carlos Odriozola, vam analitzar en un primer moment tota una sèrie de denes de collaret, una mena de una mica són com les denes de collaret que s'utilitzen avui en dia, una mena de discs, petits discs, que tenen un forat al mig per penjar-los en un cordill i penjar-te'ls com a collaret, que estaven fets amb ambre, que estaven fets amb ambre, ho vam analitzar, una mica sobretot això en un treball més ampli, doncs per saber aquest ambre d'on podia venir durant aquest moment de la prehistòria, perquè bàsicament hi ha dos fonts, no? Un ambre que ve del Bàltic i un ambre que ve de Sicília. Vam analitzar aquestes peces d'ambre i dins d'aquest conjunt de peces, d'ornaments, n'hi havia unes que eren molt estranyes, no? I ens ho vam estar mirant amb el Carlos i li vam comentar, ostres, que tenim unes peces que són, per sobre sembla que siguin d'ambre, però per dins són diferents, perquè estaven com mal conservades i tal. Bueno, ho vam estar analitzant, ho vam estar mirant, vam fer diferents anàlisis i el que vam veure és que en aquest moment del 1500 abans de Crist hi havia una gran demanda d'ambre. Tothom volia portar les seves joies en ambre. Hi ha grans xarxes comercials a tota Europa que a l'ambre es distribueix per tota Europa, és a dir, des del Bàltic i des de Sicília fins a Portugal es distribueix a l'ambre i hi havia una forta demanda. Vam estudiar el cas de la cova del gegant, conjuntament amb una altra cova que es troba a Andalusia, i el que vam veure és que segurament, això és el que no sabem, si eren les comunitats locals que ho falsificaven o els hi venien, podríem dir-ho així en llenguatge popular, gat per llebre, és a dir, els hi venien les peces com si fos ambre i no ho era, el que feien és que agafaven un tros de petxina, el tallaven i el polien ben polit i per sobre li tiraven resina de pi, resina de pi, i ho acabaven i ho polien una mica. L'ambre és resina fossilitzada. Llavors, d'aquesta manera, el que feien que era imitar o falsificar, no ho sabem, perquè no, la diferència és si t'estan venent gat per llebre o no t'estan venent gat per llebre, doncs imitar o falsificar aquesta ambre, diguéssim, natural, l'autèntic, i per un fals, en aquest cas doncs, eren trossos de petxina recoberts amb resina de pi, i això és l'evidència més antiga que tenim de falsificacions a la península Ibèrica i en gran part d'Europa. És a dir, que els sitgetans de l'època, no sabem si ja estaven enganyant o eren els enganyats, això no ho sabem, no? Però que els sitgetans de l'època ja s'enterraven en peces que eren falses, no? I això...
Tenim la prova del delicte, el que no sabem és qui és el culpable.
Exacte, perquè, per exemple, aquestes que us comentava de la península, aquí, i pensem que és una cosa local, perquè aquí, que les Sitges ho feien, és a dir, la base d'aquesta falsificació era un tros de petxina, però a Andalusia era una llavor. Era una llavor que la cobrien amb resina. Llavors, això ens fa pensar que realment no hi havia un mercat en el qual les peces circulaven, venien gat per llebre, sinó que segurament les comunitats locals eren les que o falsificaven o imitaven aquestes peces, no? Llavors, això era algú que a la seva època hi va veure el negoci i va dir, doncs mira, ens posem, hi ha molta demanda d'això, doncs ens posem a falsificar aquestes peces, no?
I això és un altre... Digue'm. I encara no existia la certificació europea i, per tant, doncs no... Podia... Això de les mascaretes que ens ha passat ara ja passava aleshores.
Ja passava, sí. Això em sembla que és condició humana.
És a dir que heu trobat també dintre d'aquesta cova la primera falsificació certificada com a tal de la península Ibèrica. Ja té llonces, oi? Per tant, el que dèiem, és una cova plena de carmelets, no?
Sí, fixeu-vos, hem parlat d'aquestes restes, d'aquestes falsificacions, hem parlat d'aquest nivell 3 amb aquestes restes de linx i després la cova del gegant, diguéssim, pel que és o pel que era més conegut, més coneguda i més famosa en els últims temps, doncs era per les restes de Neandertals que s'han trobat, diguéssim, en els nivells més antics de la cova, perquè aquesta cova, heu de pensar que fins al moment ha proporcionat 5 restes humanes neandertals, que per tant, és a dir, tot i que dir 5 semblen poques, però és el jaciment amb més restes neandertals que tenim a Catalunya. És a dir, a Catalunya hi ha poquíssimes restes humanes neandertals, tan sols tenim la mandíbula de Banyoles, hi ha una altra dent trobada a la cova de Mollet, també molt a prop del llac de Banyoles, hi ha alguna altra dent també trobada a la cova de l'Arbreda i algunes restes que en els últims anys s'han trobat a la cova a les coves del Toll a Mollà, però fins al moment, és a dir, la cova del gegant, amb aquestes 5 restes de Neandertal, és el jaciment que més restes neandertals ha proporcionat a Catalunya, no? I llavors això fa que aquest jaciment, en aquest sentit, sigui molt important i és pel que, diguéssim, fins ara, no? Fins que han anat sortint aquests estudis, era més coneguda.
Uh-huh. Una darrera, perquè ja hem d'anar acabant, Joan, però continueu baixant, continueu anant fent recerca a dintre de la cova en períodes?
La part més important de les excavacions l'hem dut a terme entre el 2007 i el 2017. Uh-huh. Ara hem fet una petita parada en el temps, i més aquest estiu, obligada, perquè els treballs arqueològics doncs, segurament no es realitzaran, no?, a causa de la situació actual, però com diem els arqueòlegs, doncs, unes restes arqueològiques que s'han passat 60.000 anys enterrades a una cova, perquè es passin 60.000 anys i un any, no els hi passarà res.
No els hi passarà res.
I aquests primers 10 anys doncs, ens hem centrat sobretot en excavar. Ara, en els propers anys, volem anar donant a conèixer aquestes restes que tenim i que estem estudiant i segurament d'aquí doncs, un període curt tornarem a fer treball de camp quan passi aquesta situació. No?
Vicent?
Els arqueòlegs saben el que és la relativitat del temps, eh?
Sí, quan treballem amb aquests períodes tan grans, no? Tan grans de fa 100.000 anys, nosaltres ho diem amb molta naturalitat.
Exacte. El que fins i tot ens va cridar l'atenció, i és una qüestió gairebé anecdòtica, però des del punt de vista del coneixement general, tan establert que està abans de Crist o després de Crist, però desconeixia que hi havia una datació que assenyala tot allò abans o després de l'any 1950.
Sí, això, quan treballem sobretot amb radiocarboni, el radiocarboni és un mètode radioactiu, no?, que es basa en la descomposició dels àtoms de carboni, i quan realitzem datacions per radiocarboni, l'edat de referència que tenim és el 1950 per una raó, i és que a partir aproximadament de l'any 1950 és quan es comencen a produir tots els programes nuclears i d'explosions nuclears, i això fa que la composició d'àtoms de carboni a l'atmosfera canviï significativament, és a dir, que la radioactivitat a la Terra augmenta significativament, i quan utilitzem aquest mètode de datació, utilitzem com a element de referència el 1950. Tot i així, és a dir, quan mm-hmm. veiem una datació per radiocarboni, és a dir, el resultat final que podem dir, doncs aquesta resta, jo abans deia, no? Aquesta resta té 1.500 anys.
Sí.
Bueno, si, o és de fa 3.500 anys abans de l'actualitat. Bueno, en aquest cas no té, no té gaire importància dir si és de 3.500 anys abans de l'actualitat o 3.500 anys. És 50 abans de l'actualitat, però sí que els arqueòlegs i els físics que treballen amb datacions tenim tota una sèrie de programes, de softwares, que ens ajuden a convertir aquestes edats que ens proporcionen els laboratoris de radiocarboni amb referència a aquest 1950 amb edats amb el nostre calendari, diguéssim, amb aquest abans de Crist sense utilitzar aquest 1950. No? Llavors, hi ha tota una sèrie de programes i de càlculs estadístics que ens permeten, modificar-ho. Però sí, és a dir, l'edat radiocarbònica estàndard és aquest 1950, que són les proves nuclears.
Doncs t'agraeixo l'explicació, Joan, perquè veiem BP i què deu voler dir, què deu voler dir? I allò que vas a buscar i et diu 1950, d'acord, doncs el 1950 ve precisament a partir que el món va començar a posar en marxa l'energia nuclear amb tot el seu desplegament, no? Està clar. Joan, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
I fins a proper, està clar.
Ja ben segur, tornarem a parlar perquè a mesura que vagin sortint doncs nous estudis, probablement doncs tindrem interès per conèixer el seu resultat.
Està clar que sí, també, Joan. Gràcies als dos.
Ràdio Maricel, 107.8 FM. We'll be right back.